A Ràdio Castellà, el debat.
Cal posar casco.
Molt bon vespre, salutacions. Justament les 20 hores 18 minuts, un quart i dos minuts de nou, i encetem el dimecres el debat, avui en un format una mica diferent, perquè hem de disculpar d'entrada al president de la Unió Esportiva Castellà, Miqui Vilanova, que ens havia doncs, confirmat la seva presència, però justament avui hi ha els companys de TV3 del programa de futbol territorial que li estan dedicant un especial al nostre equip de futbol i, evidentment, amb el mal temps que ha fet i les dificultats doncs, per rodar les càmeres de TV3, doncs se li ha fet tard i... Cap problema, Miqui, si ens estàs sentint o si ens sents a posteriori. Ja t'esperem la propera setmana o l'altra. I sí que tenim, en aquest cas, el Matías de la Guàrdia, regidor de Ciutadans. Què tal, Matías? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Ets una persona que té dificultats d'agenda, sobretot per la teva professió i per la teva condició també de pare, entenc. I, bueno, et volíem convidar. Aquesta temporada no havies pogut venir encara i, en tot cas, com sempre, benvingut a Ràdio Castellà.
Gràcies per l'invitació.
I en aquest cas l'acompanya en Josep Maria Calaf, regidor d'Esquerra Republicana. Què tal, Josep Maria?
Hola, què tal? Bona nit.
Que en aquest cas sí que ja t'hem pogut saludar en altres ocasions, en aquests ja dos mesos que portem de temporada radiofònica. Avui sí que, bueno, aquella expressió, no?, de se'ns cauen els temes, no? Hi ha tanta notícia que realment començarem pel bloc castellarenc, i perquè realment hi ha notícies de molt pes o en tot cas que tenen un rerefons que permetrà parlar-ne molt doncs ara en endavant, no? Si us sembla, comencem per la més immediata, que és aquest projecte de crear un centre logístic al Pla de la Bruguera, justament al costat de l'antiga Sony, ara ocupada per un centre logístic també de similar al que en principi s'ha projectat. Una plataforma logística, que, perquè la gent ens entengui, bàsicament és com un moll, no?, però per camions. De fet, doncs, es parla justament de que aquest projecte contempla 26 molls de càrrega que permetrien, doncs, déu-n'hi-do, la distribució de mercaderia. I el que sí que aquest projecte, que ja s'ha fet públic entre avui i demà, no s'explicita de moment quines empreses seran les que faran aquesta feina. És a dir, no sabem si ens vindrà doncs, un gegant tipus Amazon o si ens vindran algunes empreses concretes. Bueno, sembla una mica el got mig ple ara mateix, no? Hi ha un projecte de construcció, un projecte doncs, de fer un nou negoci aquí a Castellà i estem una miqueta, doncs, bueno, veiem unes maquetes o uns dibuixos virtuals i no sabem què hi ha de realitat. No sé, diria que, Josep Maria, avui mateix heu fet una roda de premsa,
sí,
comentant l'impacte d'aquesta notícia i posant una mica aigua al vi, podríem dir.
Sí, d'entrada, quan algú diu que vol fer posar una empresa, i a més aquestes dimensions a prop de casa, sembla que hauríem estar tots contents, no? Perquè dius, home, ens convé molt que s'activi l'economia, els llocs de treball i tot això. Per tant, d'entrada, la primera lectura que em fas és, dius, fantàstic, doncs molt bé, no? Però en aquest cas sí que hem de ser rigorosos i començar-ho a analitzar una mica en profunditat. I és, primera cosa, és una empresa que és de molta extensió i de molta, diguem-ne, tràfic de mercaderies, però genera molt poca ocupació, poquíssima ocupació. Aquest tipus d'empreses són molt automatitzades i, per tant, és més un magatzem que el que fan és entrar i sortir de producte amb camions molt grans. Per tant, primera, diguem-ne, cosa que no és molt bona, que és que és un tipus d'activitat econòmica que genera molt poca ocupació. Una. La segona, que és aquesta sí que és molt i molt preocupant, que és que amb una carretera que ja l'estem considerant pràcticament col·lapsada en molts aspectes i estem ficant una quantitat, diguem-ne, de camions, que no és poca cosa, que són de gran volum i que, per tant, ocupen el seu espai, amb una carretera, com dic, saturada. Per tant, accés de tot això serà complicadíssim, això. Una altra cosa és la qualitat de l'aire. Vull dir, ara, justament, aquesta setmana que ve, molt ple, hi ha una moció que hem presentat que tracta de la qualitat de l'aire castellà, no? Que tampoc és que sigui una situació molt, molt tranquil·litzadora. Tot això contribueix, diguem-ne, a aquest tipus de camions, per la seva estructura, pel seu funcionament, són, diguem-ne, poc, diguem-ne, respectuosos amb el medi ambient, per dir-ho d'alguna manera, i, per tant, són molt contaminants. Una tercera factor. I un quart factor, que crec que també és molt important, és necessàriament aquests camions han d'entrar a Sabadell, perquè si volen agafar una via ràpida no tenen més remei que passar per Sabadell, per allà on vulguin, però han de passar per Sabadell. Això complica la seguretat viària, perquè són camions de molta tonelada i que, per tant, costa maniobrar en un espai urbà. Per tant, hi ha tota una sèrie de problemes que s'haurien de començar, diguem-ne, a tractar amb calma abans de alegrar-nos molt de que és una notícia bona.
Desconeixent molt l'impacte que pot tenir econòmic valorant o posant una balança, és a dir, l'Ajuntament sí que, teòricament, doncs ara hi ha un solar que no aporta res, que teòricament, no, permisos, llicències, activitats, al final recaptaria bastants impostos amb una pastilla d'aquesta dimensió, però no prou, no, segons entenc, com perquè compensi el que pot significar aquest tipus d'activitat. Matías, tu com ho veus?
Sí, bueno, a nosaltres també és una notícia que ens ha sorprès molt, no? Una notícia d'aquest calibre que ve així d'una mica de cop, no? Que ja intueix una mica o no. Hòstia, aquestes notícies han d'anar així, o sigui, que de cop i volta donem que hi ha un projecte al darrere i perquè no creiem que això sigui un
producte... A l'Ajuntament no consta, oficialment ens han dit que no els hi consta cap dibuix de res, simplement... No. Uns permisos de moviments de terres.
Sí, o sigui, sí, sí.
Això també és un pèl... Dius, bueno, no sé, van piano, si volen, no, en un any i poc tenir-ho això ja fet, ostres, potser haurien de començar, no, a fer-se, si més no, els simpàtics, no, entre cometes.
Sí, que segurament hi haurà uns contactes previs, no sé si a l'Ajuntament no, però potser la Generalitat.
La Generalitat,
o... clar. I clar, no tenim coneixement d'això. I després que, clar, com deia Josep Maria, en principi hauria de ser una bona notícia. Tenim inversió aquí al costat del poble, però clar, tenim un dèficit per a aquest tipus d'empresa, d'aquest calibre, de tema d'infraestructura i comunicació interurbana, que bueno, portem amb això ja, pues, des de ja, jo crec que portem amb les mateixes comunicacions des de fa 30, sí, 40 anys i no sabem res. O sea, costa molt que ara, no? De cop i volta, no? D'un dia, una empresa decideix una mica fer una inversió d'aquest calibre. No?
Sí, no, en aquest debat ja hem explicat diverses vegades l'anècdota del president Pujol, doncs, assegurant-li als japonesos de la Sony quan es va inaugurar que en 5 anys arribaria el quart cinturó. Yeah. I estàvem parlant dels anys, primers anys 90, no sé exactament la inauguració de la Sony, però potser va ser a principis dels 90 o...
Ara també hi ha el dubte, perquè posats a mal pensar, també hi ha el dubte que la gent que ha decidit posar una empresa de logística aquí, que per tant necessita molt, diguem-ne, el transport, que no tingui alguna informació que no tenim nosaltres, que el quart cinturó, per exemple, s'acabarà...
Que està a punt de caure de madulla, no?
Jo crec que és molt raro perquè el quart cinturó genera molta oposició en el territori i no crec que es pugui fer un projecte d'aquest tipus massa ràpid. Per tant, no sé, sí. Per sempre hi ha aquesta suspicàcia de que igual sí que ells tenen
però,
més informació que nosaltres.
Però aquest enclavament, si en un pocs anys vista hi hagués la ronda aquesta, es tanqués la ronda nord de Sabadell, sí que tindrien...
Sí,
no. Bueno, tallarien rapidíssimament i potser guanyarien avantatge respecte a algun polígon, per exemple, a Sabadell o Santa Perpètua. Però clar, però això, ara mateix no hi ha ni el consens, oi, Josep Maria?
No.
Sí. I amb així a mi em costa bé veure'l, eh? O sigui, ara, veure aquesta infraestructura amb camions grans passant per ahir, em costa molt veure això. Sí. Ja tenim, no, l'antecedent dels camions de la cantera, no?, que ja dona, no?, dona problemes que atreveixen la ciutat, em costa molt aquest nivell
per
tema físic.
Fas, no?, fas bé treure aquest tema, perquè recordo fins i tot que amb la Pedrera va haver-hi un pic de feina brutal amb el Parc del Nord quan estaven fent l'estació dels catalans al nord de Sabadell, allà a la plana del Pintor, i crec que es va arribar a pactar fins i tot quants números de camions cada dia podien passar, perquè, bueno, recordo algunes fotos que van fer aquí a l'actual... Que era impressionant, et posaves allò a esperar...
Sí, jo també ho recordo. Hi havia com dos accessos per anar a la cantera, un era via Castellà, l'altre era via Mata de Pera...
Sí, fins i tot es va dir, mira, repartiu-vos...
Va intentar negociar, doncs, un percentatge per cada banda, sí.
Per tant, de moment ho deixem una miqueta en repòs, aquest tema, i en paral·lel, justament heu tret, quan parlàveu d'aquesta mobilitat dels camions... L'altre gran projecte, que aquest sí que té diners al darrere, són dels Next Generation, aquest autobús ràpid, aquest BRCAT, que tothom al final diu, bueno, què passa amb el pont? Clar, és a dir, és que nosaltres tenim una frontera natural que realment implica una despesa, una inversió, que doncs, doncs ja posats a demanar, demanem el tren, no? Perquè dius, home, si hem de fer una nova, no? Si hem de buscar un pas nou, crear una infraestructura nova que travessi el riu, doncs escolta, fem-la de tal manera que en un futur o... digue-li com vulguis, no?
Que aquest també és una altra de les notícies que dèiem abans. D'entrada et diuen això, i de fet quan ho va comunicar l'alcalde, ho va comunicar d'una manera molt entusiasta, d'entrada dius, doncs, doncs que bé, no? Perquè tot això no pot ser dolent per Castellà, no? Per tant, molt bé. Però també el que vas concretant i vas intentant esbrinar exactament què hi ha darrere aquest projecte, també et vas decebent, no? Després la sensació de que hi ha en aquests moments, tot i que encara no hi ha un projecte determinat, hi ha tota la sensació de que és un, seran dos carrers per banda, però que s'aniran a morir el pont. Per tant, el pont continua sent d'un sol carril, probablement a partir del pont hi haurà també dos carrils més per banda, però també a l'arribada a Sabadell preguntem, arribaràs fins a la plaça d'Espanya, que hauria de ser allà on t'hauria d'arribar, perquè la gent pugui connectar-se amb el tren. Doncs, si això d'aquí no passa, no resoldrem res, perquè l'embús, en comptes de tenir aquí el Prat de la Bolera, el tindrem al pont, o tindrem entrada a Sabadell, que ja el tenim ara, no? Per tant, no guanyarem gran cosa. I després, una altra cosa que també em pregunto molt i que també ens hem de reflexionar, perquè si és veritat que s'ha de fer, si es fan servir fons d'aquest tipus, s'han d'utilitzar en fer transport, diguem-ne, sostenible, com pot ser un transport públic, però jo em pregunto, aviam, què passarà quan els ciutadans, com va passar, per exemple, al carril Bau de Barcelona, no? Quan els ciutadans vagin per un carril amb fila índia, aturats i que passi pel costat una, un carril pràcticament buit que passarà una, un autocar cada 10 minuts, anant bé, però que estarà sempre buit, la gent dirà, veiem, com pot ser que jo estigui aquí parat i que hi hagi un carril buit aquí al costat que ningú utilitzi? La pressió ciutadana serà brutal en el sentit d'utilitzar aquest, aquest segon carril per ell, també pel transport privat. I això, diria, estaria en contradicció amb la inversió que intentes fomentar el transport públic. Per tant, ja veurem tot això com ho gestionarem. No és gens fàcil.
Mentides, què?
Sí, bueno, ja aquí també el que veig, un dèficit, bueno, un suspens, no?, a la Generalitat, que porta molts anys en tema de mobilitat, no?, de fomentar el transport públic, no?, i no només a Castellà. Això jo veig una mica altres ciutats i és igual. La Generalitat l'ha donat l'esquena al tema de transport públic fa molt de temps.
Bueno, Sabadell li va tocar bastant la loteria, va sigut de les ciutats més... perquè
sí,
van tenir
fan,
el metro...
Fan petites inversions.
I en aquest cas sí que li, bueno, diguem-ne... pel que és el nostre territori, no? O sigui, van tenir...
Sí, però van fent petites inversions, però també em dona la sensació que està molt centralitzat tota Barcelona. I tot el que és l'àrea, no?, perimetropolitana costa molt. I qualsevol cosa són petites inversions i no, no arribem. I clar, i tenim aquest problema. Que...
I vosaltres que sou partidaris, tren sí, tren no? Bueno, perquè el tren al seu moment era un sí claríssim, perquè també en van fer titulars.
Absolutament favorables. Jo...
El conseller Quim Nadal, em sembla que va ser, el tripartit.
Sí, va dir una cosa que era molt preocupant. Va dir que com més, diguem, estiguessin ocupades les carreteres, més element de suassori era per circular-hi, no? I això és una mica... Jo crec que des del punt de vista de sostenibilitat, el tren seria la millor solució per totes. I a mi em fa una mica de por, també, que aquestes solucions que es poden donar, com aquesta, no?, que, diguem-ne, siguin un justificant per retardar encara
és,
més el tren.
És un clau més en el taüt del tren.
Exacte.
Castellà, no?
Voldria pensar que no, però em fa por que sí. Però respecte al que deia el company, hi ha una cosa que sí que és veritat, en aquest sentit. A vegades culpem la Generalitat perquè en el cas aquest dels accessos a les vies ràpides i això, però és que el problema en aquest moment no és de la Generalitat, és que no hi ha consens en el territori. És a dir, que la Generalitat no farà res fins que no hi hagi en el territori un consens de quina és la via que volem utilitzar. Com passava també amb el tema de l'habitatge públic, que sempre es deia, és que la Generalitat no inverteix diners, és que no inverteix perquè no hi havia solar a Castellà per poder invertir. Ara tenim un solar, que és la Playtex, i ve la Generalitat i fot una inversió de 6 milions d'euros. Per tant, quan tinguem la determinació d'on volem que passi i que l'alcalde d'alguna vegada es posi al davant i lideri aquest projecte, per on han de passar, hem de donar la culpa a la Generalitat que no ho faci. Però mentrestant no ens posem d'acord a on ha de passar, la Generalitat no pot fer res. És que no vindrà aquí a fer una carretera contra la voluntat dels ajuntaments. No ho podrà fer,
clar,
això.
Clar. Sí, no, és un tema molt també de Sabadell-Terrassa, no? Bueno, potser Terrassa ja no sé si tant, però
no tant,
és però terme de Sabadell pur i dur,
pur i
no?
Dur. I ara, en aquest moment, seria, crec que seria relativament senzill de que l'Ajuntament de Castellà, el de Sabadell, es posessin d'acord, ja que són del mateix color. Per tant, seria el moment, no? Tampoc no passa i és una llàstima que això no s'aprofiti en aquests moments, no?
Sí, el que no pot ser, el que passa ara, que per agafar l'autobús, no, un transport públic, per anar de Castellà a Sabadell, depèn d'on vas, tardes fins a una hora, eh? O sea, sí, sí. Això ja, jo he vivit, o sea, he anat amb el bus i digo, això no, o sea, no me cabe en la cabeza, no? Que en el siglo que estamos, que tenim aquestes comunicacions tan deficitàries i són poblacions relativament grans. No estem parlant de poblacions perifèriques,
molt rurals,
molt rurals. Digo, hòstia, és que he tardat una hora d'ir de Castellà a Sabadell, no? Eso es la punta del iceberg de todo lo que hay detrás, en lo que se refiere a infraestructura de transporte público, carreteras, conexiones con ferrocarriles.
Sí, sí. I abans, canviem una mica de tema i ja fem un petit salt, tot i que és un tema que ens afecta també aquí a territori, ens afecta a tots, que és el tema de la llengua, i sobretot la llengua en aquest cas en a les aules. Abans parlàveu de consensos. Bueno, aquest tema, doncs, veníem de la transició amb una manera de fer, amb la immersió lingüística. Això, diguem-ne, fa ja una dècada i mitja, podríem dir, si la memòria no em falla, mitjans de la dècada passada, no, de l'anterior, als 2000, no? Diuen, la dècada dels 2000, van començar, doncs, a haver-hi esquerdes, el tema s'ha judicialitzat i s'ha arribat fins i tot, doncs, a tenir ara mateix el Suprem, doncs, una sentència que demana explícitament que hi hagi un 25%, si no em fallen les notes, de llengua castellana a les aules, si us sembla. I com que tenim un regidor d'Esquerra i un regidor de Ciutadans, hem vist una mica, hem aixecat els ulls, hem mirat una mica amunt, perdoneu per la metàfora.
No, sí, sí.
I si us sembla, sentirem primer al president de la Generalitat, en Pere Aragonès, d'Esquerra Republicana, reflexionant una miqueta sobre què suposa, doncs, la llei de llengües a Catalunya i aquesta sentència.
El model lingüístic a l'escola catalana és un model que ajuda a la cohesió social del país i a la igualtat d'oportunitats. I, per tant, aquest model no es pot posar en qüestió. I el català a l'escola no es toca. I vull ser molt clar amb això. I, per tant, avui tenim una sentència del Tribunal Suprem que amenaça la continuïtat d'aquest model i el que demanem al govern de l'Estat des del govern de Catalunya és un clar compromís de defensa del model d'immersió lingüística que hi ha hagut a Catalunya. El català, mentre Catalunya segueixi formant part de l'Estat espanyol, també la seva defensa, el seu foment, el seu ús a l'escola, també ha de ser responsabilitat del govern de l'Estat. També és una llengua que ells han de protegir. I per tant, crec que tenim tot el dret i tota l'obligació d'exigir al govern de l'Estat una clara defensa d'un model a Catalunya que hem tingut fins avui, que és un model d'èxit, que és un model que encara té molts reptes i que el que hem de fer precisament és incrementar la presència del català a les escoles per garantir-ne, doncs, no només el foment de l'ús social, sinó per garantir-ne l'aprenentatge, perquè ajuda a la cohesió social i a la igualtat d'oportunitats. I per tant hem d'anar a la línia contrària del que planteja, de l'horitzó que planteja aquesta sentència, i per tant aquí cal un clar compromís. I a més, hi ha un clar consens de Catalunya, no d'ara, des de fa molts anys, a nivell pedagògic, de la comunitat educativa. Ahir vaig tenir l'oportunitat de reunir-me amb sindicats en l'àmbit de l'ensenyament, amb associacions educatives, amb la Federació de Familiars d'Alumnes, amb entitats de defensa de la llengua, i hi ha un clar consens. I, per tant, és imprescindible que l'Estat surti, el govern de l'Estat surti també en una clara defensa del model lingüístic a l'escola catalana que hi ha hagut fins al moment i que es comprometi a fer costat en aquest ampli consens que hi ha a Catalunya.
Bueno, clar, són dos minuts d'intervenció, diguem-ne, de declaració, podríem dir, institucional. Però, clar, d'entrada, si tu mires des de fora, s'està demanant un govern, li està demanant a un altre govern que incompleixi una sentència. Puf, és fort, eh? Tot i que aquí estem acostumats a gairebé a tot a Catalunya, sí, en aquests moments, però...
La primera cosa que jo vull dir amb aquest tema és que, en termes de justícia, quan parlem de justícia amb els tribunals, s'ha demostrat sobradament de que no hi ha imparcialitat, que probablement la transició que es va fer en el seu moment no va ser completa, que es van aprofitar moltíssims càrrecs que venien del franquisme i que han continuat siguent-hi, que per tant, una altra cosa és, diguem-ne, els que són jutjats de primera instància, que aquí sí que trobarem absolutament de tot, eh? Gent molt entregada, gent amb una voluntat molt potent de fer justícia, i per tant aquí crec que no és tant el problema. Crec que no estem en aquests nivells de tribunals de justícia que sempre, diguem-ne, tenen una visió molt esbiaixada i molt estreta del que és encara la realitat catalana, no? Jo sempre hem dit el mateix, nosaltres crec que hem de garantir que quan els nanos surten de l'escola tinguin com a mínim dues llengües perfectament apreses, i això em sembla que és un dret que tenen els infants i un deure que tenen els governants de que us pugui respectar. Això crec que en aquests moments el castellà està super garantit, perquè la pressió social, mediàtica, informativa és tan potent que penso que qualsevol persona, diguem, no només per l'escola sinó via comunicació, acaba, diguem-ne, tenint un coneixement del castellà super ample. En canvi, hi ha moltíssims casos de que no hi ha aquest coneixement tampoc per part de molta gent que viu a Catalunya d'on parla el català. Llavors jo sempre dic el mateix, la gent que parli com vulgui, la gent es pot expressar amb l'idioma que vulgui, però és evident que qualsevol persona que visqui a Catalunya necessita entendre com a mínim el català. Una altra cosa és que es pugui expressar amb el català en una altra llengua, però l'ha d'entendre, perquè és que si no l'entén, el problema que es genera és que es crea un conflicte sobre el dret d'una persona de parlar la seva llengua i l'altra de no voler-la entendre. Per tant, jo crec que hem de garantir que les dues llengües, la gent, els nanos surtin de l'escola amb les dues llengües apreses, i jo crec que aquesta sentència no ajuda gaire perquè el que et deia abans.
Abans de que parlis, Matías, tenim preparat també en aquest cas com ho valorava l'Inés Arrimadas, la líder estatal de Ciutadans, que totalment, radicalment diferent al que estava dient el Josep Maria i amb el que havia dit abans Pere Aragonès.
Hoy los demócratas catalanes tenemos que celebrar que el Tribunal Supremo nos ha dado la razón, que la lucha de muchos años, no solo de Ciudadanos como partido político, sino sobre todo de padres, de madres, de familias, de entidades constitucionalistas, pues ha dado sus frutos, y el Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de nuestros hijos a estudiar también en castellano, también en la lengua materna mayoritaria de todos los catalanes. Lo que es una pena y una vergüenza es que haya que recurrir a los tribunales. ¿Por qué? Porque los constitucionalistas catalanes llevamos décadas abandonados por gobiernos tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. Y es realmente indignante tener que acudir a la justicia para poder escolarizar a nuestros hijos en Cataluña en castellano también, además de en catalán. Hemos, como digo, asistido durante décadas al abandono del bipartidismo y a un pisoteo por parte del nacionalismo. Pero lo peor es que esto no ha acabado aún. Aún hay que comprobar que esta sentencia se ejecute, y ya no hay excusas. Yo le digo ya al Gobierno de España que ya no hay excusas, que actúen, que garanticen que nuestros hijos van a poder estudiar también en castellano en Cataluña, que estamos hartos, hasta las narices del pisoteo nacionalista en las escuelas de Cataluña, que tienen que actuar. No lo hizo el PP, no lo ha hecho el Partido Socialista, ahora ya con esta sentencia del Tribunal Supremo no hay excusas y no les vamos a permitir que miren para otro lado. De hecho, lo que hemos visto en las últimas horas es la chulería del Gobierno de la Generalitat diciendo que no lo van a cumplir. Bueno, pues ante esta chulería, ante este desacato, yo le pregunto al Gobierno y a Sánchez que qué van a hacer. ¿Van a seguir pactando con ellos? ¿Van a seguir mirando para otro lado? Que actúen, que utilicen todos los mecanismos que tienen a su alcance, que son muchos, para hacer cumplir esta sentencia. Esto es un pulso a España, esto es un pulso al Estado, que no puede volver a ganar el nacionalismo. El Gobierno de España tiene la obligación de actuar, ya no hay excusas. Ahora ya se lo exige hasta el Tribunal Supremo. Que no se laven las manos, que no miren para otro lado, como ha hecho el PP y el PSOE durante tantos años. Que actúen. Se lo exigimos desde Ciudadanos, pero se lo exigimos también como catalanes constitucionalistas que no queremos renunciar al derecho de nuestros hijos y de nuestras familias.
Clar, pobre Pedro Sánchez, perdoneu, és que clar, tenim el Pere Aragonès, que està dient, que, sisplau.
Està al mig.
I la contundència que ja ens acostuma Inés Arrimadas, la vehemència amb la qual comunica, doncs tenim un conflicte irresoluble, no? Matías,
sí, jo, a veure, aquest tema No sé si seré tan contundente, pero, pero sí que, claro, a mí ya las palabras que deías, ¿no? De inmersión, normalización lingüística, ya me sonan, son como palabras una mica de altas épocas, ¿no? Yo creo que eso, aquel modelo lingüístico que deía el Pere Aragonès, que deía que es de éxito, se ha demostrado que no lo es. Todo lo que sigue imposición en el tema de la lengua, ja està demostrat que farà un efecte contrari, no? Han sortit enquestes, no? Que cada vegada es parla menys, menys el català en els instituts i en les escoles, i això és producte d'aquests anys de lo que s'ha estat fent, no? Jo crec que tot el que sigui imposició, sí, pues vas anar al bueno, la gent busca pues la reacció, no? I digo, pues jo em trobo més còmode parlar en castellà, pues paral·leca.
Fem broma, podríem dir que no caldria demanar aquest 25, sinó de facto, segons les enquestes, i tenim testimonis en aquest debat, per exemple, de la Marga Uncins, la regió de la CUP, comentava l'altre dia que a l'institut on treballa ella, el Puig de la Creu, que es constata aquest fet de que es canvia molt fàcilment al castellà i que, per tant, de facto, aquests percentatges, no sé si per fracàs de la immersió, per la realitat social, per inèrcies,
sí,
per cultura.
El tema és quan metes el tema de la llengua con el tema de ideologia, no? Jo crec que se ha de separar, perquè si lo mezclas, pues sempre buscaràs un pues com el bipartidisme, pues buscaràs pues dos posicions, la gent que hable més en un idioma i la gent que parle més, no? L'altra idioma. Jo crec que el tema de la cultura s'ha de, bueno, s'ha de posicionar com altres temes en temes d'ideologia, i clar, s'ha de garantir el dret de tots els catalans. Entonces, a mi em sembla bé que, bueno, que aquesta sentència judicial és producte de que, bueno, hi ha hagut una gent que ha fet una reclamació, i constata una mica lo que són, no? Que tenim llengües cooficials, i de fet ha donat un 25%, però podria haver sigut un 50%. O sea que és una mica buscar el tema de la confrontació política, i amb aquest, si seguim en aquesta confrontació, pues tindrem els mateixos resultats, no? Jo crec que el tema de la llengua, pues hem d'anar més enllà, no? Mirar més enllà d'això, de les escoles, de l'adoctrinament, no? que es deia, i bueno, al final la gent que parli lo que vulgui, no? Que la gent aprengui l'idioma i que utilitzi el que millor es senti més còmode, no?
Sí, però ja, Matías, jo cada vegada que parlem d'aquest tema, amb tota la tranquil·litat del món, sempre sento a dir que quan intentem, diguem-ne, que el català estigui present a les escoles, que és un tema d'imposició i un tema d'enfrontament. I, en canvi, ningú diu que es pugui parlar castellà a les escoles, sigui de País Valencià, sigui de Madrid, sigui d'Andalusia o sigui d'Extremadura, el fet que hagin de conèixer el castellà sigui una imposició. Jo que no ho diem allà, perquè ho hem de dir aquí. Jo crec que el que hem de desvincular és el debat polític del debat lingüístic. Jo crec que tothom que viu a Catalunya ha de saber el català, o almenys l'ha d'entendre el català. Per tant, i penso que això d'aquí no és un tema d'imposició, és un tema simplement de facilitar a la gent que viu a Catalunya que pugui parlar en català. Si tu, aquesta gent que viu a Catalunya, l'únic, diguem-ne, lloc en què tu pots, públicament, pots intentar que aquella persona aprengui català, dius, no, aquesta persona, a més, aquest col·lectiu, a més, aquí faran l'escola en castellà. Clar, doncs aquesta persona probablement no tindrà mai ocasió de saber el català. Per tant, això sí que serà un problema al final, un problema, diguem-ne, polític. Però no ho ha de ser mai. Si sempre tots tenim clar que les dues llengües han de ser, diguem-ne, compreses i parlades quan surten de l'escola, jo crec que no hi ha d'haver-hi cap problema de confrontament. I Ciutadans sempre d'això n'ha fet un problema de bandera. Penso que ha sigut l'únic partit, bueno, potser també hi ha Vox, no ara, però ha sigut l'únic partit amb què sempre ha sigut un tema aquest que l'ha, diguem-ne, posat com a punt essencial del seu programa. Els socialistes, que per altres temes, diguem-ne, estan molt distants...
Potser no, perdona, faig un incís, no? Que potser no teniu l'últim titular, l'última obra de Pablo Casado del PP, que demana un 155 educatiu.
Ja, bueno, no, sí.
Sí, que ara ja...
M'estranyava que Matías deia
que... Ja estan pujant les ofertes, no?
Sí, allà amb qui més.
No, el tema és que al final acaba sent una imposició, diu que no és una imposició, de fet, de Ciutadans no són partidaris d'un cap idioma, de fet, nosaltres fem defensa de lo que són les escoles trilingües, o sea, imposició, no?, diguem, de lo que és l'anglès, el castellà, i les comunitats que tenen el seu idioma, pues el seu idioma també. O sea, que al final és una imposició, però clar, tu has de garantir el dret que té la població. A Catalunya tenim persones castellanes parlants, no? I tenen el dret de rebre una educació en castellà, perquè fins ara hi ha moltes escoles que els professors, com que se l'obligava una mica, entre cometes, a parlar en català. I no passa aquí només, eh? Jo coneixo casos de a València també, que ja se l'està començant a dir als professors, oi, no, que has de parlar en valencià. I molts professors han d'anar marxant a altres comunitats i tal. Això no és la solució. La imposició, al final, fa un efecte contrari a la població i la gent pues, dirà, pues jo parlaré el que jo em sento més còmode i no he de fer, i l'educació també, no? O sigui, mentre jo aprengui l'idioma, no? Tant el valencià, el català, el meu idioma on jo estic vivint, pues això és important, tenir els resultats, però la imposició de donar les classes i tal, clar, va un pas més enllà. No,
no és la imposició, Matías, és el coneixement que es dona. Tu una vegada tens el coneixement del català, a partir d'aquí tu surts al carrer i parles el que tu vulguis. Parles el que vulguis, ningú et diu que has de parlar al carrer, parla el que vulguis, però almenys tenir la possibilitat de, si vols, parlar el català, que si tu no tens aquests coneixements tampoc. Jo penso que hem de desvincular d'una vegada per sempre el tema aquest de la imposició, de que realment el català és una llengua que no pot coexistir si és que algú no la força. Jo crec que no és això. És que tothom ha de conèixer el català i després que tothom parli lliurement l'idioma que li sembli. I si lliurement es pot relacionar Catalunya amb suahiri, doncs que parli amb suahiri. Tu, cap problema. Allà, vull dir, no és un problema, això.
Mm-hmm. Doncs, bueno, és un debat, no diria etern, però que sí. va sortint i és complex. Però jo crec que, per exemple, doncs... ens està restant, en aquest cas, protagonisme a una notícia que aquesta setmana és molt important, que és demà dijous, 25 de novembre, el Dia contra les Violències, en plural, masclistes. Estem parlant de que doncs, tenim una realitat social doncs, molt endarrerida i doncs, no està de més. Doncs, per exemple, demà tenim diverses activitats, a part de la lectura del manifest consensuat per totes les institucions, amb una conferència d'una dona refugiada afgana que viu aquí a Catalunya des de fa ja més de 15 anys. També tenim un taller de micromasclisme, em sembla que divendres, xerrades als instituts. Realment és un tema que importa, és un tema també, o sigui, de la mateixa manera que estem parlant, és que s'ha de saber català, és que s'ha de saber castellà, que cadascú després triï la llengua. Estem també en una situació que és de socarrel, però en canvi ens quedem una miqueta doncs, en el discurs fàcil, no? Aquí sí que et sembla que tothom estem d'acord, però jo al final veus que doncs, la problemàtica continua i els episodis de violència doncs, cada dos per tres esquitxen els mitjans de comunicació i la veritat és que és un tema molt trist que com a societat doncs, mostra una immaduresa brutal.
Absolutament. Sí, jo haig de confessar que amb això sí que he tingut una gran decepció des del punt de vista, diguem-ne, de la democràcia, que potser no té el culpa de la democràcia, evidentment, però jo sempre havia pensat de que el masclisme era un producte molt genuïnament, diguem-ne, del franquisme, quan és autoritari, quan, diguem-ne, l'home és el que imposa, és el que es fa... I pensava, bueno, a mesura que anem avançant amb el tema democràtic, amb que les llibertats són més compartides i són més igualitàries, penso que això ho anirem perdent. O sigui, aquest llastre de la dictadura ho anirem perdent, però quedo amb sorpresa de que ja portem molts anys, diguem-ne, de democràcia, que teòricament a nivell educatiu ja no hi ha aquest predomini tan bèstia exagerat del mascle, i encara tenim exemples que no es poden, jo no els entenc sociològicament, hi han d'haver-hi, diguem-ne, nichos de gent que es mouen encara amb aquests paràmetres de domini i de d'agressió. És una cosa que em costa molt d'acceptar encara avui en dia, que això ens passi, i ens passi d'una manera tan freqüent, no?
Sí, jo, mira, amb això estic d'acord que a mi em fa vergonya. O sigui, van sortint notícies, no? I com em dona la sensació, em diu, és que estem en una societat occidental, passa això, demà tenim l'oportunitat, no? Que ve aquesta escriptora afgana que dius, bueno, ho veus de més lluny, què passa allà i tal, però no, és que passa aquí també, no? I, clar, dona una mica de responsabilitat i diu que estem fent mal, que continuen els casos de violència, no? De violacions, d'agressions sexuals, i estem fent alguna cosa malament, no? Sembla que hi ha un consens, però de vegades sembla que és un fals consens, no? Que entrem també en debats polítics i no agafem el problema de raïs, no? Que segurament va amb un tema també generacional, educatiu, i el tema va més allà que no entrar en debats polítics, no?
Uh-huh. I fins i tot no us vull fer un test, perquè jo no el passaria aquest test, però per exemple, sabeu què és el micromasclisme? Ho dic perquè hi ha un taller aquest divendres, o... Jo, teniu nocions?
Jo diria, sense, amb risc d'equivocar-me, penso que hi ha moltes accions que no les donem com a masclistes que probablement ho són. O sigui, petites accions, com per exemple això de deixar passar primer la dona abans que tu, aquest tipus que en altres èpoques havien dit que això era ser cavaller i ser... No, ser no, jo penso que això forma part d'aquestes petites coses que sense voler encara tenim de... Bé, diguem... de micromasclisme, sí, sí.
Mm-hmm. Sí, bueno, són aquests gestos quotidians que poden donar a la confusió, no?
Sí, en el teu però cas jo... també ets metge, és una professió delicada, bueno, tractes a homes i a dones, però entenc que, o sigui, antigament, per exemple, els metges eren molt masclistes, no? En segons, no? Parlaven amb el marit, si l'havien de comunicar... Bueno, estem sí. parlant, això sí que estem parlant
ara són més
del franquisme,
dones.
No?
Ara són més dones de metges, però molt, molt.
Les dones ja...
Sembla que li agrada més estudiar. I, però bueno, és un fet sí, que hem de mirar el dia a dia que fem tots, no? De com arribem a aquesta mentalitat, no? De superioritat, o llàmalo, no sé, aquesta mentalitat que jo crec que el que s'ha de fer és una educació bàsica i contínua i treure de temes més ideològics, no?
Uh-huh. Ja estem encetant els minuts finals del debat, falten 6 minuts per les 9, i aquesta temporada, al final del programa, mirem de buscar un tema una miqueta doncs, que baixi, se suposa, l'atenció. En aquest cas, no arriba la sang al riu, tot i que déu-n'hi-do doncs, els posicionaments divergents. I us volia treure un tema molt de peu de carrer, i bueno, això més o menys ens està funcionant força bé aquesta temporada, aquest tema. Busquem alguna cosa simpàtica i busquem també la vostra reacció i mirem que sigueu sincers, no? A veure, Black Friday. Aquí a Castellà, per exemple, és un tema que, déu-n'hi-do, els comerciants hi aposten força, estan contents, esperançats, tot i que ara ve la sotragada de la Covid una altra vegada i a veure com podem sortir-nos. Bueno, sou fans del Black Friday, sou conscients de que hi ha... no sé, altaveus amb Bluetooth que ara mateix estan un 30% per sota del preu que trobareu dilluns?
Home, diguem que no es pot estar en contra d'una cosa que en principi beneficia els comerciants i beneficia els ciutadans. L'altra cosa és que puguis dir que aquesta tradició d'un bé i tal, és igual, això penso que és un tema secundari, però penso que tot el que sigui diguem, ajudar doncs, a moure l'economia, ajudar doncs, que els comerços puguin vendre més, jo penso que això d'aquí és bo. Avui precisament jo sentia doncs, un economista que deia que això del Black Friday no només pot beneficiar a les, diguem, els comerços o les grans superfícies que fan molta propaganda i que, per tant, es gasta molts diners amb això, sinó que també es pot beneficiar els petits comerços, perquè darrere d'aquest reclam de fer una compra, doncs, tant se'n pot beneficiar el gran comerç com el petit comerç. Per tant, per mi, no tindria cap inconvenient afegit que això d'aquí es continuï fent i que tingui èxit.
Però no tens cap compra concreta, no?
Avui, justament, he fet una compra, però, mira, no sabia que era Black Friday. L'he anat allà, d'incito un rellotge perquè havia de fer un regal. I dic, bueno, farem un descompte d'un 30%. Dic, hòstia, fantàstica. Mira, fantàstica.
L'has trobat amb el Black Friday.
Sí, l'he trobat, sí. No hi ha anat expressament, no.
Sí, jo crec que totes aquestes tradicions, no?, que traen una mica de positivitat, alegria, en el tema de comerç o en altres temes, jo crec que benvinguts, no? S'ha de potenciar tot el que sigui el moviment de l'economia i sempre s'ha de favorir, pues, el... això, no? De que hi hagi moviment, de que la gent esté contenta i que doni... No tinc cap en contra de...
Però això, no? Faràs alguna compra o has pensat fer...
De moment no he pensat res, eh? De
en calent, no pensat, ho faràs
no.
En calent.
No, jo crec que estic una mica com... No? Tota la gent estem una mica a l'expectativa de veure com va això de la pandèmia, no? Que tenim aquí aquest repunt també i a veure les Nadals que tindrem.
Sí, no, això, mira, volia aprofitar ja l'últim minut, bueno, últims 2 minuts, perquè bé, hem viscut dos mesos i mig relativament bé i, Matías, ho sento, estàs al cap i de tant en tant quan vens t'ho haig de preguntar, sí. Estàs al cap. Ja el titular dels mitjans és ja es comença a notar als CAPs i als hospitals aquesta sisena onada. A Castellà també?
Sí, a Castellà també, clar. A Castellà estem en el mateix context i hem tingut més casos positius, no una cosa desbordant.
I són positius vacunats, en algun cas?
N'hi ha de tot. Normalment més no vacunats, gent jove també, no? I algun cas de vacunat també, el que passa que són símptomes molt lleus.
Dona positiu, però esteu tranquils.
Sí, no? Sí, dona símptomes molt lleus. Sí, sí.
Uh-huh. Tinc entès que no és tan mortífer, potser com les altres onades? O...
Sí, no, sembla que el nivell d'hospitalització, no, que és una mica no, l'ingrés en les UCIs, no és tan gran. No? Vale. El que passa que ja comença els hospitals a veure ingrés pneumonies més moderades, però clar, sempre que hi ha gent que no està vacunada, pues, hauran casos greus. Clar. Uh-huh.
Si ho, bueno, per a vostra informació i també l'audiència, ja tenim a Castellà 1.200 persones amb la tercera dosi. I tot i que ara s'estava intentant doncs, ampliar fins als majors de 40 anys, suposo que gradualment es farà aquesta doncs, vacuna de recordatori. Doncs un autèntic plaer, hem tocat moltíssimes tecles avui. Gràcies Josep Maria Calaf, gràcies Matías de la Guàrdia.
Gràcies.
Salutacions a la nostra audiència i també donem les gràcies al Salva Soler a les vies de so. Bona nit.
Moltes gràcies.